Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 170. Van Aert toca el cel. Pogacar haurà d'esperar.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the legs, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
La París-Roubaix 2026 estava marcada en vermell com a cita amb la història ciclista. L'eslovè Tadej Pogacar, ja ho sabeu, buscava tancar el cercle aconseguint el seu cinquè monument, una fita que fins ara només han assolit Van Looy, Merckx i De Vlaeminck. Però el ciclisme és capritxós i la Roubaix encara més. I a vegades, i malgrat totes les adversitats possibles, també just. Ja haureu vist les imatges virals dels aficionats celebrant la victòria de Van Aert, ja fos al velòdrom, al bosc d'Arenberg, en un estadi de futbol, a casa seva o fins i tot competint. Vist un vídeo de Philip Gilbert animant el seu fill en una categoria de ciclisme base i a mitja cursa els diuen que ha guanyat Van Aert i tots els corredors comencen a cridar. És que és el ciclista del poble, és l'home més estimat. Wout Van Aert. Sense anar més lluny, molts de vosaltres haureu plorat amb ell perquè és un ciclista diferent. Això, però, ens deixa sense el cinquè monument de Pogacar. I ara què? Doncs a tornar-hi, no? Estic convençut que l'esloveu tornarà a provar i algun dia s'haurà a la taula dels tres grans dels monuments. Estem en una setmana en què han passat més coses, però em permetreu que aquest Ràdio Volta sigui un monogràfic de Roubaix. I ja no només pel nom de la prova, sinó per l'espectacularitat d'aquesta edició. Les dues curses, la masculina i la femenina, van ser precioses, excelses. Ha estat una edició de la Roubaix majúscula. Han passat tantes coses que sento la necessitat d'explicar-ne al màxim que ens en surtin. Ens en deixarem, està clar. Però reviurem aquesta jornada del 12 d'abril del 2026. Avui passaran per Ràdio Volta, atenció, Urska Gigart, ciclista professional i parella de Tadej Pogacar, Ivan García Cortina, un enamorat de la Roubaix que va completar també una gran cursa, i dos joves catalans que van disputar la prova sub-23, el Matís Fankerkova i el Marc Safra. Ells i Catalunya Ràdio van ser pràcticament els únics protagonistes de parla catalana en aquesta París-Roubaix tan especial. Algú més també, com l'Albert Torres, el ciclista el menorquí del Movistar, o algun infiltrat que sentirem també en aquest programa. Però vull destacar això avui perquè m'agradaria posar en valor aquesta emissora, Catalunya Ràdio, la nacional i més esportiva, l'únic mitjà de comunicació del país present a l'infern del nord. Catalunya Ràdio apostant pel ciclisme. I això crec que, encara que ens faci aquella miqueta de vergonya, també ens ha de fer treure pit. Avui, ho sentireu, resum sonor exclusivament de la París-Roubaix, recuperant els millors moments de la cursa que vam viure en directe al Tot Gira. Avui, resum sonor més llarg del que és habitual. Resum de tot un dia. Resum ciclista de la Roubaix exclusivament en llengua catalana. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
En el seu àlbum de cromos. Avui el Tot Gira, transmissió del desenllaç d'aquesta París-Roubaix amb l'Isaac Vilalta des de França, des del velòdrom de Roubaix, on és la línia d'arribada. Hola, Isaac, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I d'analista, una ciclista professional de l'equip AG Insurance Sudal Team, habitual al podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta, la Mireia Benito. Què tal? Com estàs? Mireia, benvinguda.
Moltes gràcies.
Que això va volant, perquè pensàvem que
a Pogacar en aquesta París-Roubaix fins a 3 canvis de bicicleta.
Sí, avui la veritat és que no es compleix allò que diuen que amb els favorits no els hi passa res. Avui a tots, absolutament tots els favorits d'aquesta cursa han tingut avaries, punxades i més d'una. Llavors, Avui veurem un desenllaç realment en el que es demostrarà qui ha sigut el més fort.
8 perquè, minuts i dos quarts de 5, arriba el moment decisiu a l'hora de la veritat per Tadej Pogacar, un cara a cara amb Wout van Aert i Isaac Vilalta en directe pel Tot Gira
dins del velòdrom. Dins del velòdrom, Tadej Pogacar i Wout van Aert, primer l'eslové, primer el campió del món, arroba el ciclista belga de l'equip Visma, aquest poc més de quilòmetre que els queda, ara ja no. Velòdrom de 500 metres completant el primer pas per la línia de meta, hauran de fer aquest pas i una volta completa, és a dir, una volta i mitja. Pogacar camina enrere, contemporitza, joc de nervis, van Aert de roda, qui llançarà primer, Mireia?
Hauria de llançar, evidentment, van Aert.
Última mitja volta, és l'hora de la veritat, cita per la història, llança van Aert, se'n va per fora, Pogacar intenta agafar-li la roda, van Aert, l'home més estimat, que agafa uns metres, atenció que el belga ho té, intenta reaccionar Pogacar, la gent es posa les mans al cap, van Aert, van Aert, van Aert s'emporta la seva primera Roubaix, braç en l'aire, escolteu el públic, és el més estimat, Pogacar haurà de seguir buscant la història perquè avui no ha guanyat, avui Wout van Aert ha trencat tots els pronòstics. Quina victòria, quina força, quina potència, quina resistència del ciclista belga, embogeix el públic aquí a Roubaix, l'hi haurà de seguir esperant, Pogacar es queda amb quatre monuments. Wout van Aert, que feia una eternitat que no guanyava, s'acaba d'emportar la seva primera Roubaix.
Emocionat, celebrant aquesta victòria. On és Pogacar? Què fa Pogacar?
Envoltat de la gent del seu equip, he vist el mànager general, l'home, el peix gros de l'equip UAE, Mauro Gianetti, amb tota la gent de premsa, amb el Luc, l'home fidel a Pogacar, que sempre està al seu costat, i el qui veig des de la meva posició és Wout van Aert, també amb la gent del Visma. No sé si està plorant. D'altres anys aquí a Roubaix l'he vist que l'esperava la seva dona i els seus fills, i veig a Wout van Aert, està plorant. És que em cauran les llàgrimes a mi, David, és que és el ciclista més estimat. Wout van Aert està plorant com una magdalena, ara passa per davant de la zona mixta,
s'abraça...
Per sentir-ho l'aigua, que serà molt, molt complicat perquè no m'està veient, però Mireia, si aconseguís a l'Urska que passés per aquí, parlaríeu un momentet o no?
Ara les trobaré, ara.
Sí, home, sí, ajuda el que faci falta, Mireia.
Escriu-la, digue-li que hi ha un sonat aquí, Mulleres.
Mira, n'esbrina de qui es tracta.
De seguida t'ho dic, però tinc aquí davant la Urska, li preguntaré. Urska? Ah, ok.
En directes del Tot Gira, des del velòdrom de Roubaix.
Un segon. Jo ara no ho sento, li passo els auriculars a l'Urska. Que no volia parlar, però quan ha sabut que hi havia la Mireia... Mireia, et sent.
Hello, Urska.
Hey, sorry, hey, I didn't know it was you.
Yeah, no worries. How are you feeling, guys?
Well, it's good, but I have to say that last year when he finished second, you could feel everybody was super happy, and now when they realized they can go for the win, second doesn't feel that special, but it's a special race. You can see everybody who comes here in the velodrome is so tired, so emotional, so I think he can be really happy with this.
Yeah, absolutely. And then after all the bike changes that he had to do, it's also like a big, big effort of him, and I think you guys should be really proud of what he did. And then we will see him next year, we hope.
Yeah, I don't know. I hope that he still has some motivation for this. But it's just the way Paris-Roubaix is, I guess, with the punctures and stuff. Everybody had their share of bad luck, so...
Yeah, yeah, exactly. Thank you, Urska, for joining us.
No worries. See you.
Molt bé, doncs, Urska, Zygaard, la parella d'en Tadej Pogacar en directe des del velòdrom de Roubaix, que t'explicava que la Paris-Roubaix té això, que és dura i que és molt difícil aconseguir la victòria.
Sí, que al final també destacava això, no?, que l'any passat quan va ser segon tot eren alegries perquè era una mica inesperat, no?, en el debut de Tadej Pogacar a la Paris-Roubaix, i que aquest any, en canvi, ser segon... Tenen la sensació, no?, que és, bueno, una gran decepció per tothom, i ell el que deia és, evidentment, venir aquí a guanyar, però que realment té molt de valor el que ha aconseguit avui en Tadej Pogacar, i bé, que esperem que segueixi motivat per l'any que ve tornar-ho a intentar.
Mira, has fet de periodista, eh? Has fet una entrevista en directe, eh? No sé si ho havies fet mai, però...
No, la veritat és que no.
I compte, perquè a la Paris-Roubaix hem explicat la victòria de Wout van Aert a la categoria masculina, però és a punt de decidir-se també la prova femenina, Isaac.
Sí, sí, s'ha acabat ara. Victòria de Franziska Koch, la ciclista alemanya, la campiona alemanya que s'imposa a l'esprint. Era un 2 contra 1, dues ciclistes del Visma. Volia fer doblet al Visma després de Wout van Aert. I Pauline Ferran Prevot, que era la que anava més castigada, s'ha quedat una miqueta enrere ja dins del velòdrom. I l'esprint final entre Koch i Marian Vos, el mite, la reina, que ha estat molt ajustat, gairebé de fotofinish. Vos, segona, Franziska Koch s'emporta la seva primera Paris-Roubaix.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Cansats, si més no trepidant. I així, us ho asseguro, tot el dia. Bé, abans us deia que aquests dies, aquestes jornades, han passat més coses, a banda de d'altres proves. És evident que l'actuació de Pol Sexas a la Itzúlia mereix un capítol a part, però és que tenim tanta cosa de Robert que deixem el jove de Lió per un altre dia. A més, no patiu, que Sexas ens omplirà molts i molts programes, és a dir, que no ens perdrem res. Quin dia a Robert, tornem-hi. La narració al Tot Gira, amb la Mireia Benito, hem descobert una excel·lent comentarista, també en directe, i una còmplice immillorable per viure aquest gran moment de ràdio en directe amb l'Urska Gigard. També hem sentit, lògicament, com Van Aert i Franziska Koch van ser els vencedors d'aquesta Robert 2026. Ara ho analitzem tot, al detall. Entrem al territori fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs amb una mica de ressaca de Robert, perquè bueno, tu que ja estàs, poder, encara l'estàs patint més, però uah, quina cosa que vam viure, eh? O sigui, espectacular i vaja, amb una victòria d'un home que ha alegrat el dia o el mes o l'any a gairebé tothom.
I tant, ara en parlarem i a part podrem recuperar molts detalls o anècdotes que justifiquen o que expliquen això que ara tu deies. Sí, és cert, una cursa que deixa una ressaca, un cansament completament exhaust, fins i tot els que no competim ni pedalem, perquè explicant-ho també va ser un dia de molta feina. Ara anirem a alguns detalls, però abans que res, jo tinc la sensació d'haver vist una cursa preciosa, guapíssima. Hi va haver de tot, amb els grans noms, i no sé si ho podríem definir com una gran, gran edició de la Robert.
Va, enorme. I va passar de tot des del primer moment. Des de les primeres seqüències de trams ja vam tenir avaries, ja va punxar gent, ja van haver canvi de bicicletes, i després què és això? O sigui, abans d'Arenberg ja anava tot destrossat. Jo et dic la veritat, m'esperava una cursa maca, m'esperava una cursa molt ràpida, però no m'esperava ni el guanyador, perquè sí que bueno, el tenia com un candidat, però pensava realment que, bueno, que seria un altre moment pel Pogacar. I tampoc m'esperava que sobretot fos una Robert tan leal, a la seva essència de la cursa. O sigui, jo sempre dic, la Robert és una cosa molt capritxosa, és una cursa que escull qui guanya, qui no, escull a veure qui pot tenir sort o no, o de quina banda pot estar, i és que per mi va ser molt autèntica, la paraula és aquesta. Va ser una Robert, una edició amb moltíssima autenticitat del que s'identifica, de la seva identitat com a prova, com a monument. És que no n'hi ha cap altre monument com aquest a la temporada del ciclisme, i és que ho va fer molt bé. La cursa, la Robert va fer una edició fantàstica.
No saps la de vegades que se'm vas aparèixer, perquè estàvem fent la narració en directe a Catalunya Ràdio, i aquesta manera que tens tu de definir-la, que és la cursa en què passen més coses, et veia tu repetint-m'ho constantment, perquè és que no paran de passar coses. I mira, et posaré un exemple, abans que deia molts exemples que ens il·lustraran. Un company que treballa a ASO, l'empresa organitzadora, van actualitzant a la pàgina web tot el que va passant. No vam tenir temps de saludar-nos pràcticament ni de parlar des de primera hora del matí, quan ja havia començat la cursa, perquè em deia, és que és la cursa més estressant, estem constantment controlant mil fronts i explicant moltes coses que passen, i és així.
És així. Mira, en anglès, en Anglaterra hi ha una expressió que a mi m'encanta, que es diu never a dull moment, que és que no hi ha, mai hi ha un moment d'aquesta tranquil·litat, de quin avorriment, no? És que no n'hi ha, a la Robert, això, o sigui, it's never a dull moment, o sigui, estàs tot el dia amb alguna cosa, ostres, què ha passat, és que has d'estar superatent des del primer moment perquè gaudeixes veient-la i perquè, clar, no et pots perdre el que va passant, perquè passen tantes coses a diferents corredors i coses que passen que tampoc es veuen, perquè el que es va passar a Arenberg, va haver una imatge, clar, la narració, o sigui, la retransmissió es va centrar molt en el que passava amb el Van Der Poel.
Sí.
I de cop i volta, van tallar amb la sortida del tram. I jo allà dic, allà han passat coses. No sabia el què, però em faltava algú. I després, això, per Instagram i tal, per xarxes, es surt un espectador que va gravar la caiguda del Vermeersch.
Sí.
Clar, el Vermeersch allà va desaparèixer. Però clar, és que ni caus, perquè és que està el Van Der Poel que li ha passat això, l'altre, el no sé què. És que no, és que passa gent, passen coses a la gent que no te n'enteres, que te n'enteres l'endemà, gent bona, i dius, però aquest home, què li va passar? Sí, on va desaparèixer, que no el vaig veure, no? És boníssim, és una prova, la veritat, que... Què és això? Que et deixa que l'endemà i la setmana següent encara et quedes allà pensant i, ostres, però què se'n va fer d'aquest, no? O sigui, sí. I aquell que li va passar, o sigui, és maquíssima, la veritat. Mira, és d'aquestes proves que fa el ciclisme el que és. És un ciclisme, el ciclisme és un esport inigualable i bueno, que a mi em té enamorat des del primer dia, clar.
Completament, completament. Ara recordava un altre detall a xarxes, a Twitter, el Peyo Ruiz Cabestany, que vam intercanviar un parell d'apreciacions. Ell deia això, que és una cursa que necessita tantes petites pantalles a la pantalla per poder-la seguir. Clar. I un exemple és això que deies tu del Vermeersch, que va caure i va desaparèixer i no va poder ajudar a Tadej Pogacar als últims quilòmetres. I fixa't si passen coses i si és capritxosa, que amb tot el que va arribar a passar es va resoldre l'esprint entre dos tios. I aquí sí que jo volia fer-te una pregunta molt concreta, perquè sentia que deies, ja em corregiràs, alguna cosa així com que Pogacar no havia esprintat bé o no havia esprintat del tot bé, que no havia fet l'esprint correcte que s'ha de fer a Roubaix. Com ha de ser aquest esprint correcte?
Jo crec, mira, que el Pogacar... Bueno, l'esprint correcte té una mica d'ofici, per dir-ho d'alguna manera, no? I el Van Aert sí que ho tenia molt, molt... O sigui, ho havia visualitzat molt cop, no? És com tu mirar els 100 metres, quan veus els 100 metres als Jocs Olímpics o campionats del món d'atletisme, quan s'estan jugant la final, els veus allà abans de la sortida, no? Clar, és que no són ni 10 segons, i ja estan, els veus practicant, visualitzant amb els tots moviments, no? O sigui, dius, però si ja sé com es fa un sprint. La disciplina és aquesta, l'esprint, són 8 segons, 6 segons, no? En el ciclisme, en el cas del ciclisme, entre 6 i 10 segons. Dius, no, jo ja sé com fer-ho. Clar, però el velòdrom és diferent. Llavors, com ho faig? Això ho has de visualitzar. Bueno, m'he de centrar, sobretot, entrar al primer per alt i entrar al primer. O sigui, el teu objectiu no és l'arribada. Això és el que has de tenir al cap. Tu la cursa la guanyes si entres al paral, a l'última curva, has d'entrar al primer. Si no entres primer, és que no guanyaràs, perquè hauràs d'adelantar a qui va al primer per dalt, llavors estaràs recorrent més metres, i a sobre, si sortint del paral el que va primer s'obre una miqueta, ja està, és que ja t'està... Encara has de fer més metres, no? O sigui, si vols guanyar, has d'entrar a l'últim paral en primera posició, i per fer-ho, aquí ja és una altra lliçó. O sigui, ja aniríem com fer-ho per arribar allà, perquè ara això ho sabrà tothom d'aquí uns anys, no? O poder no, perquè és un altre tema, eh? Perquè jo, mira, el de l'esprint del velòdrom, dic, és la pregunta d'examen que et dona el 10. O sigui, tu pots fer un examen molt bé, pots estar responent totes les preguntes des de la primera, tots els trams te'ls coneixes, no has solventat les avaries, tornes al davant... Sí, però has d'arribar al velòdrom. Al velòdrom t'has de jugar. Perquè en solitari, al final, bueno, pots arribar, però hi ha una probabilitat gran de que arribis amb algú i que te l'hagis de jugar amb algú. I en allà és l'última pregunta que et donarà el Déu. Vale, com ho fas? I dius, ostres, però si ja ha fet tot l'esforç, ara em demanes això, no? Doncs sí, has de saber esprintar en aquell velòdrom. Has de saber que l'últim paral és entrar el primer, d'intentar aprofitar la inèrcia que dona el paral d'abans per començar l'arrencada. Llavors, aquesta teoria que molta gent hi pensa, que amb un 1 contra 1 entre un Pogacar i un Van Aert, com que el Van Aert és més ràpid, guanyarà el Van Aert sempre, sí. No és veritat. Perquè si el Pogacar hagués fet les coses una mica millor, no estic dient que ho vaig fer malament, que ningú mai me l'interpreti. Vull dir que l'esprint del Pogacar era millorable. O sigui, al final, si ell intenta agafar una mica més d'inèrcia, arrenca d'una altra manera i evita que el Van Aert entri primer al paral, poder hagués tingut més opcions, no? Ho hagués fet una miqueta millor. Però és que les declaracions, si escoltes les declaracions a l'arribada del Pogacar, ell ja diu, bueno, ja quan vaig arribar al velòdrom ho havia provat tot, és el que deia dels exàmens, no? Tu clar. Ja havies fet totes les preguntes, arribes esgotat a l'última pregunta difícil I és que ja ho havia donat tot i ja estava gairebé perdut, era gairebé impossible. Però clar, per guanyar el Roubaix has de respondre l'última pregunta. I ell no ho va fer, no va respondre bé la pregunta del Déu. El Benart sí. Escoltes l'entrevista del Benart i diu, no, jo aquell sprint el somiava amb aquell sprint, el tenia super interioritzat. I un altre vídeo a xarxes també del director des de l'equip del Bisma, del Nirmal, sí, que li diu, ja saps com fer-ho, ho has de fer així, si explica la meva part. No li diu molt perquè bueno, tu ja saps com fer-ho, perquè ho tens interioritzat, ho tens automatitzat. El Benart, aquesta opció d'arribar a jugar-se la Roubaix a l'esprint, la contemplava molt més que el Pogacar, perquè el Pogacar contemplava guanyar la Roubaix en solitari. I això, des del meu punt de vista, és un error. O sigui, perquè has de contemplar la probabilitat de que arribis a l'esprint. Que en el cas teu, del Pogacar, a la Roubaix, és molt probable. És molt més probable que te l'hagis de jugar a l'esprint. És que, clar, ell corre per intentar arribar sol, i a la Roubaix és una mica més difícil que arribis sol.
Ja. Sí, sí, masterclass d'esprint a l'André Petrier, aquest de Velòdrom, el Velòdrom Vell de Roubaix, que a més aquí suma i la motivació de Van Aert per Michael Goulaert, pel seu amic, per haver mamat Roubaix des de petit, és a dir, que és una cursa que ell ja l'havia visualitzat moltes vegades, però més, de manera més concreta, ara imaginant-se això. Ara tornaré a Van Aert, justament per parlar de la seva figura, però ja que estem a l'esprint, a la cursa femenina també es va resoldre en un esprint i en una situació d'aparent domini de l'equip Bisma amb dues corredores contra una, però en canvi Francisca Coc ho va fer, interpreto que perfecte, no?
Clar, és que això és el que volia també parlar, no? O sigui, si mires la prova femenina, tens una situació totalment anteposada a la de Pogacar, perquè van començar tots dos iguals, o sigui, la Francisca al final entra el valor mal a la primera, com el Pogacar, però es juga les seves cartes, vaja, amb masterclass ja ben a pressa, perquè ella sí que comença el paral, entra la primera, porta la Marianne Vos per dalt, o sigui, la Marianne Vos veus que intenta baixar, però clar, és que no li deixa, i després aprofita la inèrcia, és que va ser maquíssim, l'esprint de la prova femenina va ser una autèntica passada, em va agradar moltíssim. També la prova d'abans, la part d'abans, com anaven totes la Pauline i la Marianne Vos intentant treure-la a la Francisca, però clar, que la demana és que va fer molt bé. Estava molt forta també i sobretot va saber jugar les seves cartes. Li va guanyar a l'esprint a una odora que és molt ràpida, que és la Marianne Vos. La Marianne és que ni s'ho creia. És que és això, inclús, si quan de la sortida del paral fins a l'arribada, fixa't que la Francisca li es gira una miqueta cap a la dreta en el moment que ja, bueno, dos cops de pedal que intentaria la Marianne intentar adelantar, no?
Sí. Doncs
clar, ja no ho va poder. És que no queda res. De la sortida al paral a l'arribada no queden ni 20 metres. No és res allà. I bueno, va estar molt, molt maca també aquí.
Sí, va ser preciosa. Una llàstima, per Marianne Vos, perquè no sé si tindrà cap altra oportunitat de guanyar la Roubaix, perquè fa 10 dies, em sembla 12 dies, que va morir el seu pare. Se la veia tocada, se la veia molt emocionada per no haver aconseguit la victòria. A més, com en el cas de Van Aert, segurament de les ciclistes més estimades, molt respectada dins del gran grup. Tothom parla molt bé d'ella, com una ciclista molt elegant, com molt bona persona. I en això sí que hi trobo punts en comú, amb Van Aert. T'explicaré una anècdota, de fet ja te l'he explicat abans a micròfon tancat. L'endemà de la Roubaix, a l'hotel encara a les 6 del matí, esmorzant tot sol per agafar el tren i tornar cap a casa, a l'hotel estava jo sol, i em ve una senyora que estava treballant, i una senyora gran, i sense tenir cap context, sense situar-me a mi sent periodista, em diu, què, vas veure la cursa ahir? Oh, va ser molt bonic, no sé què, va ser molt emocionant, el meu marit i els meus nets plorant amb la victòria de Van Aert. Uah. Clar, a mi això em va fer pensar, perquè el món ciclista, tothom es va emocionar, no?, amb la victòria de Van Aert, tothom coneix la seva figura, però que més enllà d'aquesta bombolla ciclista, la gent del carrer s'emocioni amb ell d'aquesta manera, hòstia, a mi això em diu moltíssim.
Clar, no, és que és com transcendeix, no?, la imatge d'aquest home, l'admiració esportiva. A mi em va sortir per xarxes també, no sé, un cap de futbol que estaven seguit per pantalles a l'esprint final.
Sí,
és que hi ha moltes imatges, això, sí, a Bèlgica, de fans belgues. Clar, és que quan guanya, ja no és que guanyi un belga, és que guanya el Van Aert. Saps? O sigui, el Van Aert és un home que se respecta molt, que agrada molt, ha estat sempre molt, molt com ells. O sigui, és un corredor que que és capaç no tan sols de guanyar curses, també ajuda a guanyar curses, ajuda a guanyar grans voltes. O sigui, és un home molt complet, que corre tot l'any en ciclocross, en carretera, se l'estima moltíssim, que la sort no ha estat de la seva banda a la seva carrera esportiva, no? Ha tenit moments molt difícils, no? Que se n'han sortit de tots. Ha sortit derrotat també de curses com a través de Flandes, no? L'any passat, amb un sprint, mira, com el que va passar a la prova femenina d'ahir, no? Que una... És una dona del francès va guanyar dos bismes. Doncs aquell dia arribaven dos corredors al bisbe amb un corredor de l'Education First i guanyar l'esprint a l'Education First, que dius, ostres, no pot ser, no? Doncs ha sofert molt i aquesta campanya de clàssiques hi havia molta gent que el veia millor, de forma, en molts aspectes, no? I mira, ha arribat a una prova com la Roubaix. Jo crec que el Van Aert, si havia de guanyar una prova, era la Roubaix, i això ho sabia tothom, no? O sigui, al final, és difícil veure el palmarès de la Paris-Roubaix i que no hi sigui el nom del Van Aert. Vale, si jo et demano, ostres, els últims 10 anys llegeix qui ha guanyat i que no surti el Van Aert, és que no m'ho puc imaginar. I en aquest sentit és quan dius, vale, s'ha fet justícia perquè el Van Aert ha inscrit el seu nom a la Paris-Roubaix. I això, clar, pel públic belga també, no per l'afició només, per la gent, per la societat belga, té un sentit enorme.
Ara has dit... Has dit això, és difícil mirar el palmarès de la Paris-Roubaix, no veure-hi el nom de Van Aert. No t'enganyo, saps que se m'ha fotut la pell de gallina? Perquè al mateix temps estava recuperant imatges i més enllà de la celebració i les paraules de Van Aert en record de Golaerts, el seu amic que va morir justament en una Roubaix, ara ja fa uns anys, que era el seu somni. Tinc la imatge dels pares de Van Aert corrent per davant meu allà al velòdrom a la Pelús. Eren... Dues persones grans ja amb una il·lusió, amb una alegria als ulls. Saps allò que diuen, hòstia, amb l'orgull del fill que ha guanyat Van Aert, que sempre l'acompanya la dona i els fills a la Roubaix, sempre hi són presents. Clar, és que tota aquesta figura, i a vegades és un tio que aquí a casa nostra té molts aficionats, també.
Ah, moltíssims, moltíssims. I al final, clar, ell amb la seva família també... El que tu dius, no? L'acompanyen molt, és un home molt familiar en aquest sentit, no? I surt molt als seus comunicats individuals o de xarxes, se'l critica, de vegades que diu, no? Ostres, hi ha gent que diu, és que aquest tant d'estar amb la família d'entrenar més, no? I és un home que necessita, o sigui, per mi és i més en el ciclisme avui dia, és l'exemple d'home que sacrifica, però que no, o sigui, dona molt pel seu rendiment, però és que també dona per part seva, no? I fa poc també llegia el llibre del Kilian, l'últim llibre del Kilian, que la seva dona parlava d'això, no? Que és no l'última... O sigui, la que va fer a l'Amèrica, no, la que va fer a Europa, de tots els cims que ell va anar fent, no?
Sí.
I que el seguien la seva dona i la seva filla. I la seva dona deia això, no, que el Kilian era un grandíssim esportista, però quan estava a casa era un pare i era un home. O sigui, era el seu home i era el pare de la seva filla. O sigui, no feia d'esportista. Feia la vida que requeria la família. Clar, això és... El Van Aert és això, és com el Kilian del ciclisme, en aquest sentit. És un molt, molt gran exemple perquè, si bé s'esforça molt, reparteix, no? No dona tot per lo seu i pel que és la seva especialitat, no? I això a mi m'encanta. O sigui, és un home que, mira, ha tingut el seu premi i... La Roubaix dona això, no? Dona premis a molta gent, a molts corredors i en aquest any no ha estat cap excepció.
Avui hem dedicat més minuts a Van Aert que a Pogacar, com és lògic, perquè també li hem de reconèixer els mèrits. De Pogacar tindrem temps de parlar-ne. Ell ja va deixar entreveure que, com és lògic, que necessita agafar aire, però que probablement tornarà a la Roubaix. Estic convençut que tornarà a la Roubaix, per tant, que millori una miqueta aquest sprint final per buscar la matrícula d'honor que l'excel·lent ja el té. Que guapo parlar de la Roubaix, de tantes coses. Estaria hores parlant d'aquesta sí. cursa que realment ens ho hem passat molt bé. Encara ens queden clàssiques, o sigui que les properes setmanes sí. Seguirem en aquest territori.
I tant, canvia una mica l'escenari, però estem encara al nord d'Europa, a Amsterdam en concret, no? També a Brabançona, queda una prova aquesta setmana... I dues proves queden, demà n'hi ha una, bueno, demà el dimecres n'hi ha una i divendres n'hi ha una altra, i diumenge tenim l'Amstel Gold Race, que després hi ha la Flèche Wallonne i li és ja l'últim, sí. Sí, la setmana. O sigui que encara en queden curses molt guapes a parlar, hem hem acabat, una part d'aquestes clàssiques, però bueno, queda un moment de temporada també molt maco i tant de bo podem parlar-ne, no?, de coses com la Rubé.
I tant, que si n'anirem parlant aquí com cada setmana. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment a tu, Isaac.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, hem sentit el Fletxa i abans també l'Urska Gigart en el que va ser un dels moments del dia al mateix velòdrom de Rubé, a l'André Petrie. Ara, però, més protagonistes. D'entrada, l'Ivan García Cortina, sempre molt amable amb nosaltres. Ja ho sabeu, un malalt de clàssiques, malaltíssim de la Rubé. El vaig enganxar quan ja havia passat per les mítiques dutxes.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ivan, què tal, com estàs?
Muerto. La verdad que muerto ya.
Oye, antes de hablar de la carrera, te pregunto por las duchas, porque vienes de las duchas míticas de Roubaix, que esto tiene que ser el placer más grande de un ciclista a quien le gustan las clásicas como tú.
Sí, yo creo que soy un ciclista romántico para esas cosas, ¿no? Y al final eso es un pedazo de historia, ¿no?, que todavía tenemos esa oportunidad de vivir. Y las que más o menos estoy contento de cómo sale la carrera, suelo tener ese ritual de ir a las duchas.
¿Ha quedado agua caliente?
Quema, quema. Sí, sí, la verdad que sí.
Decías, has acabado contento. Bueno, una buena Rubé en general.
Sí, no, la verdad que acabé muerto, ¿no? Al final tuve un pinchazo ahí antes de Carrefour, justo el tramo anterior de Carrefour. Iba en grupillo ahí para hacer entre los 20. Más no tenía, ¿no? Entré en cabeza en la mayoría de los tramos. Arenberg lo pasé ahí en un segundo grupo, que estuvimos ahí peleando un buen rato. Luego ya fue todo cuestión de piernas. Nos pilló Van der Poel por detrás. Se seleccionó un poco al grupo, yo no tuve piernas para seguir con el grupo de Polit y compañía, y luego las pasé putas los últimos 50 kilómetros, y pues, aguantar, y bueno, al final contento con cómo acabó la carrera.
Es cierto que había viento de cola, pero se ha ido rapidísimo.
Sí, sin duda, yo creo que, bueno, son carreras que cuando pega el viento así son muy duras, porque no hay un momento de paro, no hay un momento de aprovecharte de la rueda de los que vayan tirando, porque todo el mundo empuja. O sea, al final con viento de culo, pues todos gastan mucha gente, o sea, todos gastamos mucho. Y como te digo, no tenía más.
Ya te lo habrán contado, pero ha ganado Van Aert.
Sí, lo vi, bueno, me dejó por la radio a falta de 5 así, que había hecho segundo Pogacar, así que habrá que aguantar otro año más.
Iván, muchas gracias.
Gracias.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
I és que aquest, el de les dutxes, és un dels moments més esperats. Un cop acabada la cursa, els propis ciclistes prefereixen la mística de les dutxes de Rubé abans que la comoditat i, sobretot, la intimitat del bus de l'equip. No sé si heu estat mai a Rubé. Si visiteu el velòdrom, intenteu entrar a la zona de les dutxes velles, amb aquells vestidors individuals que tenen les plaques amb els noms de tots els guanyadors i guanyadores al llarg de la història. No sempre està obert, però pregunteu per allà, intenteu-ho. El que segur que heu vist són fotos. I ara vull recuperar el testimoni d'un fotògraf català, Jordi Vila, bon amic, gran fotògraf, busqueu-lo també, i culpable aquest diumenge d'immortalitzar Pogacar mentre recuperava a les mítiques dutxes de Rubé. Mireu, ja l'anem sentint de fons, el Jordi.
Pregunta un fotògraf català que ha estat a dins les dutxes de Rubé, ja saps que són aquestes tan mítiques, abans ho sentíem molt Cortina, i Tadej Pogacar ara hi ha entrat pràcticament en solitari. És el Jordi Vila. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has estat a dins fent fotografies i era Tadej Pogacar. No sé si és molt incòmode això, com es fa, perquè deu estar a rebentar de gent allà dins.
Sí, la veritat és que és bastant incòmode, hi ha molt de fotògraf i tenen molt restringit el corredor o corredora i fas el que pots, entre colzes et busques un lloc i si saps on es posarà a la dutxa que es ficarà, tens molt de guanyat perquè et pots situar abans i així no fer tant de colze.
Cara d'empipat avui Pogacar o no?
No, les dutxes almenys no feia cara d'empipat, tenia ganes de dutxar-se i anar cap a casa, suposo, però bueno, un lloc una mica raro.
Gràcies, Jordi.
Que vagi molt bé.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Va, més protagonistes. Entrem ara sí ja al tram final d'aquest Ràdio Volta amb tant regust al nord de França. Ens queden dos convidats. Van disputar la cursa sub-23, l'un amb els colors del filial del Bisma i l'altre amb el filial del Soudal. Són el Matís Van Kerkhove, de Montbrió del Camp, 22è, i el Marc Safra, d'Olot, 47è classificat.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Matís, què tal, com estàs?
Bueno, ara està rebentat, però bé, he gaudit bastant d'aquesta cursa i primera per ir Rubé de la meva vida i no res, he gaudit bastant.
T'has passat bé, veig amb una cara molt bruta, eh?
Sí, bueno, és, la pols que hi ha és ja, hi ha molt de pols i també les persones al voltant, també l'ambient és bueno, una passada.
Què és el que més t'ha agradat del dia? He vist que l'equip sí que estàveu treballant, l'Àgili no el teníeu molt estona al davant, tu has tingut algun problema mecànic, crec, com ha anat el dia?
Bueno, he tingut una punxada al principi, tot al principi, abans del primer sector, i m'ha costat bastanta energia tornar, però bueno, com a equip ho hem fet bé i el Dottaglio estava davant i l'Ashton Barry també s'ha hagut mitjans a la cursa i bueno, ho hem fet bé com a equip, crec, i bueno, m'ho estic bastant content.
Ara que parlem de l'Ashton, és curiós, això, un dels equips més potents del món, tu i l'Ashton, que és nord-americà però és nascut a Girona.
Sí, viu a Girona i és primer any també i està molt, molt fort i bueno, ara...
Escolta, abans em deies, la teva primera Rubé, repetiràs? T'has quedat amb ganes de més?
Sí, segur, sí. Però ja, segons serà World Tour, perquè l'any que ve ja...
És veritat, però... L'any que ve ja fas el salt, serà més complicat venir amb l'equip aquí, però bé.
Sí, bueno.
Escolta, amb l'últim, el teu germà com està? Que va caure fa uns dies i l'he vist que ja està entrenant.
Sí, molt bé, ja està del tot recuperat i ha fet una cursa ja. I ha quedat segon, sí, que està perfecte ja.
Molt bé, Matís, moltes gràcies.
Gràcies.
Marc, què tal, com estàs?
Bueno, bé, ara ja més tranquil, no?
La gent que fa la Rubé diu que arriben quan acaben la cursa i es veuen plens de pols destrossats i que allò els dona molta satisfacció, és el teu cas?
Bueno, sí, et dona més satisfacció perquè ja has arribat i el patiment s'ha acabat, però sí, la veritat és que és una carrera especial, que quan estàs als sectors, amb tota la gent, doncs et dona una sensació que jo crec que no es pot trobar cap altre lloc, no?
Crec que l'any passat vas caure. Aquest any t'ha anat millor, com ha anat el dia?
Sí, aquest any hem anat amb una mica més de cuidado i hem pogut salvar la caiguda, però bueno, la veritat és que ens hem quedat tallats a un lloc que no volíem, però bueno, estem bé, estem sencers i així ja podem anar per la següent, no?
T'agrada la Rubé? Vista que tenies les mans una mica obertes amb llagues, però...
Sí, però bueno, això és el que hi ha. Ara recuperar i en dos dies està curat.
Escolta, em corregeix-me, però el cotxe de l'equip porteu el Sepp Van Marke de director?
Sí, ha sigut el nostre director avui. La veritat és que és una persona amb molta experiència i que ens ha ensenyat moltes coses amb aquests dies i és d'agrair, perquè no qualsevol dia el pots tenir com a director.
Ell, em sembla, havia fet segon aquí a Rubé, no sé si algun consell especial que t'hagis quedat avui.
Bueno, la veritat és que per fer segon a Rubé dels grans necessites tenir classe i ell sí que la té. I bueno, mica en mica hem d'aprendre dels seus consells i jo crec que podem aconseguir-ho d'aquí uns anys.
Ara te'n vas pitant, d'aquí no sé què t'espera aquests propers dies.
Bueno, ara una mica per casa aquesta setmana i properament a Tour de Bretagne, on, bueno, és un dels objectius i allà ens agradaria estar bé.
Que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Tanquem aquí el setè Ràdio Volta de la temporada. Espero, ni que sigui per moments, haver-vos transportat a Rubé, a respirar l'aire de l'infern del nord. Jo estic exhaust, perquè aquesta cursa no perdona. Ara, tots plegats, agafem forces i tornem la setmana que ve, que les clàssiques, ja ho deia el Fletxa, encara no s'aturen.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.